Ràdio Estel. Digues la teva. Envia els teus àudios al WhatsApp de Ràdio Estel. 663 99 30 62. 663 99 30 62. Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Has pres nota? anemperfeina@pangea.org o 93 443 3040.
Els dissabtes a les 6 de la tarda, posa't còmode, respira profundament i deixa que el jazz corri per les teves venes. Trenta minuts de jazz per renovar energies i emocions.
Don't upset your cart when he's so close.
Els dissabtes a les 6 de la tarda, inspira i expira jazz amb Ràdio Estel. Discreet.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
Què tal? Molt bona tarda, benvinguts. Comencem una nova edició, gelada dimecres, del Tot anirà bé de Ràdio Estel, en aquest 4 de maig, en el que el sol de mica en mica torna a deixar-se notar. I no està gens malament, eh? Oblidar per uns instants tot plegat per reconfortar-se sentint el sol a la cara abans de tornar a una realitat que dia rere dia puja el seu nivell de decibels a l'hora d'enfrontar-nos a una actualitat a la que de seguida ens referirem. Parlem abans del temps. Jordi Miralles, què tal, Jordi? Bona tarda.
Hola, Toni, bona tarda. El temps hem marcat encara per la inestabilitat que es notarà sobretot aquest esta tarda a molts punts de les comarques del terç nord de Catalunya. Ja des de migdia comencen a créixer nuvolades a molts punts del Pirineu i del Prepirineu, on al llarg de la tarda hi haurà ruixats i tempestes que també s'extendran a la Catalunya interior i comarques del prelitoral de Girona i també de Barcelona, amb unes temperatures que s'han recuperat respecte a les de dies anteriors i sobretot respecte a les que tenim a primeres hores del matí. Ara mateix temperatures que es mouen entre els 19 i els 24 graus. Per tant, tarda una mica insegura i inestable a molts punts del país, sobretot del terç nord. De cara a demà, doncs, començarem altra vegada amb la presència de boires, de boirines, que aniran marxant a poc, no seran tan extenses com les d'avui, i tindrem un dia variable amb un matí amb grans clarianes. A la tarda creixeran núvols al terç nord del país i, novament, a punts del Prepirineu poden acabar donant algun ruixat. Serien fenòmens més puntuals i aïllats que no pas els que esperem al llarg d'aquesta tarda. Demà les temperatures, les mínimes estables, per tant, farà fresca demà al matí, en canvi, les màximes seran fins i tot una mica més altes que les d'avui, podríem arribar a moltes poblacions als 25 graus.
Déu-n'hi-do, gràcies, Jordi. I a la portada del dia, clarament, hi trobem avui un nom propi. Margarita Robles, la ministra de Defensa del govern espanyol, ha comparegut aquest matí al Congrés i, malgrat el tema de que la seva presència era una altra, resulta evident que tothom hi volia parlar sobre el que ja ens podem imaginar, no? I l'espionatge fet amb el software Pegasus. D'aquesta presència hem heretat tot un seguit de titulars, d'entrada que el Centre Nacional d'Intel·ligència, el CNI, actua sempre amb autorització judicial, ha defensat Robles l'actuació de la seva directora, però les crítiques i la demanda de responsabilitats per tot el que ha passat han arribat fins i tot des de la banqueta dels seus socis de govern, és a dir, d'Unidas Podemos. El seu portaveu, Pablo Echenique, ha assegurat que la situació és insostenible i ha dit que és inevitable que s'assumeixin responsabilitats polítiques del màxim nivell. A la seva resposta, Robles ha demanat responsabilitat dels seus socis, ja que hi són dins el govern i, per tant, tenen accés als informes informes del CNI. En una línia molt semblant hem escoltat també altres grups, com per exemple Esquerra, Junts o la CUP. I tot plegat en el mateix dia en què hem sabut que en Pegasus també es va investigar els telèfons dels aleshores consellers Meritxell Budó i Damià Calvet, i que el Parlament Europeu es debat justament a partir d'aquests moments de les 3 de la tarda tota aquesta qüestió que ha generat Pegasus. De seguida tindrem oportunitat de parlar al respecte. Avui ens acompanyen Jordi Manils, Jordi Martí Galvis i José María Cano, és a dir, Comuns, Junts per Catalunya i Ciutadans, respectivament. I, a més, marxarem fins al Congrés per saludar la persona que avui ha substituït a Míriam Nogueras a la Comissió de Defensa per part de Junts per Catalunya, Josep Pagès. Tot això serà de seguida. Abans, ens volem apropar un altre titular que no ens ha deixat en absolut indiferents, tot i que, efectivament, aquesta intensitat informativa del dia, doncs, d'alguna manera, fa que sigui més difícil el referir-se, veritat? És un anunci que té a veure amb SEAT i amb la modernització d'aquesta companyia. Es parla avui que ha presentat una aliança de la que formarien part 62 empreses i que tindria com a objectiu convertir Espanya en una plataforma del cotxe elèctric. Està amb nosaltres el president del comitè d'empresa de SEAT, Matías Carnero. Senyor Carnero, què tal? Bona tarda.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué lectura hace de esta información, señor Carnero?
Bueno, las informaciones hay que cogerlas con pinzas, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Pero en cualquier caso, para eso están los expertos, para valorar al final todo lo que hay detrás y que se depuren responsabilidades, ¿no?
En cualquier caso, parece que efectivamente hay un afán de la compañía por modernizarse y por garantizar la llegada de inversiones internacionales que garantice también pues el número de puestos de trabajo que existen en la empresa, ¿no?
Bueno, nosotros, mire, estamos negociando en este momento con la empresa un convenio que tiene que ser vertebrador, un convenio donde tiene que garantizar el empleo, evidentemente, y donde tenemos que tocar varios aspectos, ¿no? Es decir, las inversiones, tanto públicas como privadas, van a servir para que SEAT y Cupra puedan estar al frente de esta electrificación de la península ibérica en los próximos años, ¿no? Y para eso es importante, pues, tener un convenio desarrollado que garantice el empleo, que garantice la salida de los trabajadores, de una salida de lo mejor posible, que creo que la empresa y el sindicato estamos de acuerdo en que esto sea así, pero que el que se quede trabajando también pues tenga garantía de empleo, tranquilidad y estabilidad, que es lo que quiere el trabajador de cualquier empresa.
Claro, desde luego el apostar por el coche eléctrico garantizaría bien el futuro de la compañía, ¿no?, de manera inmediata.
Bueno, el coche eléctrico, lo venimos diciendo dentro del sector de la automoción UGT, ya lleva 2 años diciéndolo, informando que nadie la pilla de sorpresa. Es decir, el 30% de menos de horas de trabajo que va a tener el coche eléctrico es una consecuencia del nuevo sistema dentro de la automoción. Pero lo que tenemos que ser consecuentes y tenemos que tener esa profesionalidad es de buscar el equilibrio, la sostenibilidad y la rentabilidad tanto para las empresas como para los trabajadores en todo el cambio de electrificación que va a tener el coche de combustión, ¿no? Y esto es una realidad, y muchas veces la realidad es tozuda, pero evidentemente nosotros tenemos que buscar esas soluciones, que para eso representamos a los trabajadores y también somos los interlocutores ante la empresa.
Claro que sí. Vamos a ver si un día de estos podemos hablar de todo este asunto con más calma. Señor Carnero, gracias.
Sin ningún problema. Muchas gracias a vosotros.
Gracias, como siempre, por estar a nuestro lado. Muy amable. Buenas tardes. Ahora las 3 y 8 minutos. Doncs d'aquesta manera ens posem a caminar amb aquest dimecres 4 de maig de 2022. Moltes coses a fer des d'ara i fins a les 6 de la tarda. Núria Ros, què tal? Bona tarda, Núria.
Què tal? Molt bona tarda.
Explica'ns què passa avui al programa.
Doncs una de les primeres passes d'aquest nou dimecres del Tot anirà bé ens farà mirar cap a l'actualitat més immediata. Una actualitat clarament marcada per l'espionatge de Pegasus, que ha desencadenat un gran debat sobre com i de quina manera ens poden arribar a espiar, però també fins a quin punt és ètic i moral fer-ho. Per això avui ens preguntem, som fàcilment vigilats? Doncs a partir de les 4 sortirem de dubtes amb 3 veus expertes en el tema. El Tot anirà bé. I a 4:45 rebrem, com cada dimecres, el periodista Josep Martí Blanc. Avui acompanyat de la xef Maria Nicolau, ens demostraran que la lectura, el sentit comú i la cuina caminen de la mà. I posarem el punt final d'aquesta nova edició del Tot anirà bé preguntant-nos diverses coses. La primera, sabem quin tipus de clients som quan anem a comprar? Som dels més fidels o d'aquells més impacients? I encara més, algun dels nostres oients ja practica el nou concepte de treball que rep el nom Trevacances? Doncs sortirem de dubtes, però a les 5 el Tot anirà bé.
Doncs ho començarem a compartir de manera immediata tot plegat. Abans, la Diana Silva. Bona tarda, Diana.
Bona tarda.
Ens posa, com sempre, al dia de les informacions una jornada també molt intensa, no, Diana?
Sí, un altre cop una jornada intensa. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha tornat a justificar l'espionatge als independentistes. Ho ha fet a la Comissió de Defensa del Congrés a resposta dels grups parlamentaris just quan fa una setmana que ja va encendre totes les alarmes al donar a entendre que justificava aquest espionatge. Avui Robles no ha matisat les seves paraules de la setmana passada, més aviat al contrari.
Mire, yo lo único que le digo es que un Estado de Derecho ve situaciones de violencia para las personas, que a lo mejor pueden ser constitutivos de delito. Cuando hay barricadas, cuando se corta el aeropuerto, bueno, por suerte, tenemos un marco constitucional que nos permite todo.
Sobre l'espionatge que la Moncloa va anunciar que havia patit el seu telèfon mòbil, ha dit que fer-ho públic és un acte de transparència. En canvi, de moment no dona per vàlid l'espionatge als independentistes. Diu que cal que un jutge determini que els mòbils van ser espiats i que l'informe de Citizen Lab no és suficient. Per cert, que avui el govern català ha certificat que els exconsellers Meritxell Budó, Damià Calvet i l'aleshores cap de gabinet Ivan Monforte també van ser espiats amb Pegasus. I a Santa Coloma de Gramenet, tres persones han mort i una ha resultat ferida greu en un incendi que s'ha declarat aquesta matinada en un bloc de pisos. L'alcaldessa Núria Parlon ha explicat que, tot i que es desconeixen les causes, el consistori treballa amb la hipòtesi que l'incendi hagi pogut ser intencionat. Alguns dels pisos havien estat ocupats, però fa mesos que la gran majoria, tret d'un, estaven regularitzats amb un lloguer. Sí que és cert que tant l'Ajuntament com els veïns han explicat que hi havia problemes de convivència entre alguns veïns de l'immoble, però, tot i així, no s'atreveixen a atribuir-ho encara com a l'origen de l'incendi. El consistori ha activat el Servei d'Atenció Social pels veïns i ha detallat que encara en cas que no poguessin tornar immediatament a l'edifici se'ls proporcionarà un habitatge d'emergència. I els Mossos d'Esquadra han detingut Marc Ayala, regidor de Cultura de Valls, per presumptament ser l'autor d'un delicte d'abús sexual a menors. Aquest migdia Ayala, que és regidor de Junts, ha passat a disposició judicial i de moment l'Ajuntament de Valls encara no s'ha pronunciat sobre la detenció. Els fets haurien passat l'any 2015, quan el menor que ha denunciat l'agressió tenia 13 anys, segons el diari Ara, però aquest no seria l'únic cas. Un altre jove ha explicat que quan tenia 14 anys també va mantenir relacions amb el regidor vallenc. I aquest dimecres el Ministeri de Treball ha fet públiques les dades de l'atur d'aquest mes d'abril. A Catalunya l'atur ha baixat un 1,86% i en total hi ha 364.000 aturats. Això són 6.000 menys que el mes de març i 132.000 menys que l'abril de l'any passat. De fet, aquest mes d'abril es van signar prop de 221.000 contractes a Catalunya, dels quals la meitat han estat indefinits.
Déu-n'hi-do. Gràcies, Diana. M'ha agafat prenent el cafè. Gràcies, Diana. A les 6 ens trobem. Fins d'aquí una estona. Senyores i senyors, 3 minuts arribem a un quart de 4. És el moment de fer una petita pausa i ara, quan tornem, obrirem la tertúlia del Tot anirà bé de Ràdio Estel. Avui amb Jordi Manils, dels Comuns, Jordi Martí Galvis, de Junts per Catalunya i José María Cano, de Ciutadans. De seguida, a Ràdio Estel, el Tot anirà bé.
Ràdio Estel.
Les veus més interessants de l'actualitat les trobes cada tarda al Punt i Seguit, amb Diana Silva. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, un repàs de la informació del dia perquè no et quedi res al tinter. Punt i Seguit, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda, amb Diana Silva a Ràdio Estel.
Josep Carreras, Sayo Hernández, Serena Sáenz, Montserrat Martí i Ruth Lorenzo cantaran a benefici de la Fundació Montserrat Caballé el proper 18 de maig a 8:45 del vespre a l'Auditori de Barcelona. Entrades a l'Auditori i a fundaciomontserratcaballé.org.
Aquesta és l'Èrica. Després de 20 anys cuidant dos fills i la seva mare malalta, no sabia com fer-ho per reincorporar-se al món laboral. A Càritas hi va trobar la formació necessària per trobar feina. Gràcies a l'Església, avui es considera una dona més forta.
Per l'Èrica, per tu, per tants. Marca la X de l'Església i la de Fins Socials a la declaració de la renda. Més històries a portantos.es.
En el canvi d'estació, mantingues els teus ossos i articulacions en bon estat amb CoralCard, el teu gran aliat.
un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquesta primavera necessites CoralCard. Sol·licita-la a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix el teu CoralCard ja. I per ser oient de Ràdio Estel, gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre del 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Tot anirà bé, amb Toni Marín.
És un quart de quatre i aquí encetem, com dèiem, la tertúlia del nostre Tot anirà bé. Avui amb en Jordi Manils. Què tal, Jordi? Bona tarda.
Bona tarda, Toni.
Amb Jordi Martí Galmes. Què tal, Jordi? Bona tarda.
Molt bona tarda.
I benvingut, perquè és la primera vegada que ve les tertúlies del Tot anirà bé. Esperem que sigui l'inici d'una llarga amistat, aquesta.
Tant de bo, tant de bo.
Com tenim, per exemple, amb José María Cano. Bona tarda, José María.
Molt bona tarda, Toni.
Estem parlant de representació de Comuns, de Junts per Catalunya i de Ciutadans en un dia en el que efectivament ens veiem obligats a mirar, com no, cap al món de la política. Dèiem en començar el nostre programa que el dia té clarament un nom i cognoms, és el de Margarita Robles, la ministra de Defensa, que ha comparegut aquest matí al Congrés, i jo crec que els principals titulars ja el saben, no? S'ha demanat la seva dimissió per part de Podemos, que probablement és el titular que més crida l'atenció, tenint en compte que són socis de govern, però ha estat interessant també la resposta que ha donat Robles a Pablo Echenique, quan ha dit que són socis, li ha recordat que són socis, i que, per tant, consulti els informes del Centre Nacional de Intel·ligència. No estaria de més saber què diuen aquests informes, Jordi, no?
Seria fantàstic que el govern tingués accés a aquesta informació, perquè no tot el govern té accés a aquesta informació, i és una anomalia del funcionament del Centre Nacional d'Intel·ligència, no? En qualsevol cas, jo crec que Margarita Robles és la ministra preferida de l'oposició, ja des del principi d'aquest mandat, no només d'ara. I crec que fa un flac favor al govern, ja ho vaig dir la setmana passada, cada vegada que compareix i fa aquestes declaracions que Vox i el PP aplaudeixen amb les orelles, no? Sobre el tema que ens ocupa, jo crec que és un tema gravíssim, i que la ministra hauria de donar explicacions sobre el fons del que està passant, no quedar-se amb la batalla partidista de qui ha dit no sé què o qui ha dit no sé quantos, sinó què ha passat. No? Aquest Catalan Gate, que va començar sent un cas d'espionatge independentista, que ara ja s'ha convertit en un cas d'espionatge massiu també al president del govern, com a mínim a una ministra, probablement a més ministres i a altes esferes dels diferents poders d'aquest país. La ministra de Defensa no se'n pot sortir dient només no sé què en els socis de govern. La ministra de Defensa el que ha de donar és explicacions de què ha passat aquí. Si és un tercer estat, com apunta el The Guardian, com podria ser el Marroc, que ha fet ús d'aquest programa Pegasus, o si la policia patriòtica de les clavegueres, diguéssim, ha tornat a actuar totalment per lliure.
Efectivament, el que diu The Guardian és que el Marroc estaria al darrere de l'espionatge del qual va ser víctima, en aquest cas, Pedro Sánchez, i la pròpia Margarita Robles, i situa fins a 200 persones que haurien estat investigades mitjançant aquest software, no? Mitjançant Pegasus. Jordi Martí Galvis, de seguida saludarem a un col·lega seu, en aquest cas, Josep Pagès, diputat de Junts, al Congrés, que vostè també coneix molt bé, perquè ha estat diputat força temps, també, no?
Jo vaig ser diputat a Madrid, però ja fa algun temps. No hem coincidit amb en Josep Pagès, però sí que coincidim amb temes de col·laboració entre, en aquest cas, grups, diguem-ne, de Junts.
Com ho està veient tot plegat? Com ho veus, tot plegat?
Bé, ara comentàvem que això que s'ha sabut, que s'està sabent aquests dies, pot ser segurament la punta de l'iceberg, pot ser una petita part del conjunt de l'escàndol majúscul que estem vivint, i que és molt lamentable, que no és nou, perquè evidentment espionatges n'hi ha hagut, jo crec que sempre, denúncies d'espionatges polítics n'hi ha hagut anteriorment, tant no és cap cosa nova. L'estat espanyol ens té acostumats a treballar, doncs, a vegades amb aquest deep state, amb aquest estat profund que treballa a vegades al marge, en paral·lel al propi govern, els propis governs, i a vegades en col·laboració amb els propis governs. Tenim el CNI, que és l'instància oficial d'intel·ligència, tenim altres grups que actuen com si fossin el CNI i no ho són. En qualsevol cas, és un escàndol tan gran que jo no vull ara polemitzar sobre si qui ha de dimitir o no, perquè al final és evident que s'han de depurar responsabilitats. Això, tard o d'hora, s'hauran de depurar responsabilitats polítiques i penals. Polítiques i penals. Per tant, ara estem en una fase d'entrada de querelles criminals, de demandes. En l'àmbit polític és evident que tothom que té dos dits de seny i ens pensem que som demòcrates, i això té molt a veure doncs, amb la trajectòria d'aquest estat, doncs a vegades poc demòcrata, vol dir que nosaltres tenim l'obligació de demanar comissions d'investigació. Aquests fets tan greus obligatòriament porten a la constitució de les comissions d'investigació, i el govern té un problema. Quan dic el problema, el govern, dic el govern dels dos partits, perquè és evident que la força preponderant d'aquest govern recau en mans del PSOE i dels seus ministres. Recordem ministra Margarita Robles, que l'aplaudeixen més segons qui que no pas els seus. Recordem que tenim un altre ministre, Grande Marlaska, també dels socialistes, que també ve de ser condemnat per, en fi, altres històries del passat. I, per tant, qui s'alia amb el PSOE també sap que amb qui s'alia. Vull dir que ara, no, segons quines sorpreses, no valen. Dit això, és evident que estem davant, estem a l'inici d'un gran escàndol internacional. Que aquí crec que el tema està en què l'abast la serà internacional.
És que aquí està la clau, segurament, no? Recordem que a les 3 de la tarda ha començat la sessió al Parlament Europeu, que intenta aclarir també tot el que ha passat, però que va més lluny, no? Vol regular, efectivament, l'ús d'aquest software. Parlàvem l'altre dia d'un autèntic perill per la democràcia. Això ho deia Europa. José María Cano, com ho està veient tot això?
Bueno, al final veus que tot és molt esperpèntic, no? I hi ha també molt poca transparència, i que hi ha molts crits al cel, i que jo i que tu, i penso que la cosa és més sofisticada del que pensem. En primer, és esperpèntic perquè veiem a dos socis de govern que no s'entenen, que haurien de tenir la informació i que no la tenen. Després veus una ministra que diu que sí, que s'ha pogut investigar, el que és normal en un estat, que puguis investigar a gent que deia que tornaria a fer uns actes determinats que podien ser delictius, això passa a tots els estats. És una cosa evident. Després, els altres que diuen que és espionatge, jo recordo també que aquí a Catalunya, quan es van destruir aquella furgoneta de papers dels Mossos, no sé si recordes, també hi havia un cas d'espionatge que van estar també membres del meu partit, el Matías Alonso i la Susana Beltrán. Es va demanar una comissió d'investigació, i aquesta comissió d'investigació la va bloquejar Junts per Catalunya i Esquerra Republicana. És a dir, aquesta transparència que es demana a nivell del govern de l'Estat aquí no s'ha tingut, no? Per tant, jo crec que és un tema molt complicat i que coincideixo amb vosaltres, que estem a la punta de l'iceberg i que no tenim la informació per prendre una decisió, una conclusió.
La pregunta, i ens la podem formular d'aquí unes dones, fins on arriba aquest iceberg. És a dir, perquè tothom sembla coincidir en que efectivament estem a la punta de l'iceberg, però de gran com és. Perquè d'entrada recordem que el primer informe sobre el que s'ha basat tot això per la Bahia de 5 països, ara ha aparegut Marroc, també veurem efectivament les investigacions fins on ens porten, no?, per parlar de tota aquesta qüestió. Però això no treu que efectivament avui el tema fos l'espionatge, aquestes 60 persones, el que s'ha vingut a anomenar Catalan Gate. Ens acompanya Josep Pagès, que és diputat de Junts. Senyor Pagès, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Gràcies per acompanyar-nos. Avui li ha tocat substituir a Míriam Nogueras a la Comissió de Defensa, per tant, ha vist molt de prop el que ha dit Margarita Robles. Com ho ha viscut vostè?
Bé, a veure, la compareixença d'avui era per una matèria de defensa no estrictament relacionada amb el tema que ens ocupa, que és el d'espionatge il·legal, massiu contra un sector ideològic del propi estat espanyol, que en concret és la minoria catalana i la seva pretensió legítima d'esdevenir un estat independent. Tot i això, evidentment, tota la compareixença ha girat al voltant d'aquest tema. I bé, desgraciadament, la ministra Robles doncs s'ha mantingut en el seu marc argumentatiu, que és que el CNI, les escoltes que s'hi han produït, doncs han estat autoritzades judicialment. Això no és una resposta suficient, perquè nosaltres tenim la constància, perquè així ho ha certificat un informe pericial de l'organisme especialitzat en aquesta matèria més important del món, que és Citizen Lab. Doncs bé, nosaltres tenim coneixement cert de que hi ha espionatge molt més enllà d'aquests casos suposadament autoritzats judicialment pel CNI. Per tant, no hem tingut les respostes necessàries
per part de la ministra.
No sabem quin és el valor d'un secret. No sabem si realment un secret ho ha de continuar sent. Entenem que, efectivament, els estats doncs, tenen matèria que no poden fer pública. Vostè confia que, efectivament, amb aquesta comissió de secrets, a la qual finalment formarà part també Junts per Catalunya, es pugui aclarir alguna cosa?
No, radicalment no. O sigui, curiosament, és la doctrina que s'ha inventat ara l'estat espanyol anomenada de la transparència secreta, no? Perquè, aparentment, doncs, se tipen de dir que volen la màxima transparència, això ho ha manifestat el ministre Bolaños, però, en realitat, aquesta transparència la recondueixen cap a una comissió absolutament opaca i unidireccional, com és la comissió de secrets oficials. Aquesta comissió de secrets el que serveix és perquè unes determinades persones puguin anar un dia quan són cridades a que se'ls expliqui una cosa, uns temes concrets. No poden fer indagacions més enllà del que està previst que se'ls expliqui i tampoc poden transmetre les informacions que els donen a l'opinió pública. Per tant, quina transparència és aquesta? No hi ha absolutament cap transparència. Aquí l'única solució és una comissió d'investigació en seu parlamentària que tingui la facultat de cridar perquè vinguin a declarar, doncs, a compareixer totes les persones que puguin tenir coneixement sobre la causa, i això no s'ha aprovat. Ahir al Congrés dels Diputats hi va haver una majoria clarament de defensa d'allò que en deien els arcanos de la pàtria, que va impedir que es constituís aquesta comissió. I aquesta majoria hi havia tant des dels Partit Socialista fins a Vox, passant pel PP i Ciudadanos, evidentment.
En fi, l'altre dia en Francesc Torralba deia que hem de plantejar-nos fins a quin punt de transparència podem arribar a suportar, en el sentit en el que, clar, estem demanant una transparència sobre una qüestió que realment no sabem el que vol dir, no? És a dir, realment, vostès el que demanen és que es digui tot, el que s'expliqui tot, més enllà del que això podria suposar, en el cas hipotètic que realment estiguem parlant de secrets difícils de compartir, no? S'ha d'explicar tot?
Bé, jo crec que sí, perquè aquí aquest tot que vostè refereix, en realitat, no és sinó els fets que han donat lloc a uns delictes contra determinades persones. Per tant, aquest tot són fets delictius. Per tant, sí, s'ha de saber, hi ha d'haver transparència. L'estat espanyol ha de donar resposta per aquests fets delictius.
Però són fets delictius en el cas que s'hagin fet aquests espionatges sense una autorització judicial, i una de les coses que ha dit aquest matí Margarita Robles és que mai el CNI ha fet una cosa d'aquestes característiques.
Bé, en tot cas, utilitzar el Pegasus, encara que sigui legal, no crec que tingui cap tipus de justificació legal.
Però això ja és una altra cosa.
Clar, perquè el Pegasus és un mecanisme que recull absolutament tota la informació de les persones que són interferides. I això vol dir que aquesta investigació va molt més enllà del que és una investigació judicial. Ja. Això de l'autorització judicial cal posar-ho en definitiva, no deixa de ser una excusa formal per justificar unes escoltes que, per altra banda, tenen un clar biaix ideològic, perquè són unes escoltes que prioritàriament s'han realitzat sobre un sector de la població de l'estat espanyol que té unes aspiracions legítimes d'independència, concretament la minoria catalana. Uh-huh. Per tant, aquestes escoltes, ja d'entrada, doncs, veiem que tenen aquest biaix. A més, aquí vull deixar molt clar una cosa. El CNI no és una qüestió. Més ben dit, no és l'única qüestió de debat. La ministra Robles no és l'única ministra qüestionada. La directora del CNI no és l'única responsable, diguéssim, no de rang no ministerial qüestionada. Aquí el que s'han de saber són els fets, i els fets ens porten a la conclusió de que programes d'espionatge semblants al Pegasus, o igual, o Pegasus o semblants, n'hi han repartits per als serveis secrets de diferents ministeris, des del Ministeri de l'Interior fins al de Defensa, possiblement passant per el d'Hisenda i altres, com també poden estar repartits per als entorns d'aquests serveis secrets, que no són necessàriament òrgans de l'administració. Ja. Per tant, no sé, la setmana passada hi va haver unes escoltes al senyor, el futbolista del Barça, Piqué, no? Qui ho va fer? Amb quin mecanisme? No sé, només apuntar que a la Lliga de Futbol tenen com a director, com a responsable de seguretat, un excomissari de la Policia Nacional. Per tant, hi ha molta
moltes circumstàncies que han de ser descobertes i, desgraciadament, l'estat espanyol no demostra la seva manca de cultura democràtica i impedint que s'investiguin.
Seria interessantíssim, de tota manera, saber quants governs espien i quins governs espien, perquè no ho sabem. No ho sabem. Ara la cosa està situada aquí, però a mi quan em diuen tots els governs espien, significa que són tots. Amb la qual cosa, quan queda legitimat, quan no queda, hem d'explicar-ho públicament sempre tot per veure si socialment estem d'acord. És una cosa complicadíssima. Després en parlarem fins i tot des del punt de vista de l'ètica, després de les 4 de la tarda, perquè el tema és veritablement apassionant des d'un punt de vista del comentari. No? Senyor Pagès, ha estat un plaer. Li agraeixo moltíssim que hagi estat avui amb nosaltres. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vostès i per qualsevol aclariment més segurament haurem de tenir molta paciència perquè de les fonts oficials espanyoles segurament no ens arribarà.
Molt bé. Gràcies, senyor Pagès. Bona tarda. Adéu, bona tarda. Feia estona que el Jordi Manils, de fet, abans fins i tot de saludar el senyor Pagès, havia demanat la paraula. Endavant, Jordi.
Uf, és que ha dit moltes coses el diputat i no tinc temps de contestar-les totes, però Junts per Catalunya, que diu que vol fer un estat a Catalunya, hauria de frivolitzar menys amb el que són les estructures de tots els estats democràtics. Tots els estats democràtics tenen comissió de secrets oficials i en cap estat democràtic s'explica a la ciutadania alegrement tot el que fan els serveis secrets del país, perquè ens hi juguem la vida dels ciutadans, entre altres coses, perquè el CNI, els serveis secrets, si fan bé la seva feina, el que estan fent és protegir-nos, defensar-nos de diferents amenaces. Sobre el que ha passat, hi ha dues possibilitats. És a dir, aquest Pegasus o l'ha fet servir un tercer estat exterior, amb la qual l'amenaça és greu, és a dir, si hi ha un tercer estat que està intervenint comunicacions del president del govern d'Espanya i de molta altra gent, estem situant-nos en una tessitura d'un enfrontament amb un altre estat, i si, com sembla que passa, aquesta policia patriòtica autoorganitzada, aquestes clavegueres de l'Estat, van comprar Pegasus i tenen accés a Pegasus al marge de l'Estat, i és aquesta policia patriòtica qui està fent tot aquest espionatge tant en l'independentisme com en el govern de coalició, perquè són els seus dos màxims enemics, també tenim un problema molt greu, perquè això és l'antesala d'un cop d'estat. O sigui, si hi ha una part de l'estat amb poder militar i amb poder de serveis secrets que s'està organitzant contra els poders democràtics, que són el govern d'Espanya i el govern de Catalunya en aquest cas. I, per tant, la situació és molt greu. I caricaturitzar aquesta situació com el govern d'Espanya va contra Catalunya, doncs em sembla l'enèsim ridícul, no?, per intentar ressuscitar aquest esperit del processisme que està en franca decadència. I abans ho deia el José María, no?, el Jordi Martí deia la comissió d'investigació que s'aprovi, que no pot ser, que no tinguem transparència. L'any 2018 a Catalunya es va destapar un escàndol d'escoltes il·legals per part del CSICAT, dels serveis d'intel·ligència catalans, a polítics del Parlament de Catalunya, i Junts per Catalunya va votar en contra de que hi hagués una comissió d'investigació i va votar en contra de que es pogués investigar què havia passat i per què s'havien fet aquestes escoltes. Ara ens diuen exactament el contrari del que van fer. Què passa? Que quan els investiguen a vostès, quan els espien a vostès, és més greu que quan espien als altres? Jo crec que és greu sempre, i que sempre s'ha d'investigar i sempre s'ha d'esclarir. Per això nosaltres avui hem votat a favor que hi hagi una comissió d'investigació que esclareixi el que ha passat, eh? Però crec que la posició ha de ser sempre, no només quan ens afecta a nosaltres.
Jordi,
sí, jo crec que... a veure, aquí tothom intenta exposar-se les responsabilitats, i és evident que no tothom fa tot bé sempre. Ara, a mi em sorprèn que ara des d'un partit com Barcelona en Comú, o els Comuns, o Podemos, en fi, partits que neixen del 15M, neixen de la gent a les places i als carrers protestant per la crisi, per la repressió, per un estat, per un règim corrupte, i per canviar la vida de la gent i per capgirar-ho tot, en 4 dies... s'han incorporat a les institucions, a les administracions, als governs, al govern de l'Estat, amb un soci que...
Ui, se li ha caigut el micro.
A veure, soci és el PSOE, que en els últims 3 decennis doncs, ha tingut molts casos de corrupció de tot tipus, incloses pràctiques criminals contra la gent, no solament des del punt de la corrupció política econòmica. I ara, de sobte, es troben aquí al mig, amb aquesta sobrecàrrega de responsabilitat, de dir que no tot es pot investigar, que no tot es pot saber, que som els de Junts som doncs, com angelets caiguts al cel. És evident que no tot es pot saber.
No cal, no cal si de dretes ni d'esquerres. No tot el que fa un estat es pot saber. I això és evident. Però quan l'estat actua de manera il·legal, de manera clara i rotunda com està actuant en aquests moments, dic l'estat, no dic qui de l'estat, eh? Algú de l'estat està delinquint, és evident que la mateixa democràcia té eines constitucionals, entre cometes, per defensar-se. Defensar la llei i defensar l'estat de dret. I aquests mecanismes en aquests moments no s'estan empleant. En aquests moments encara no s'estan emprant. Una altra cosa. Pegasus és un software que produeix una empresa d'Israel. No? I la venen als estats, als governs, a instàncies oficials.
De fet, els departaments de serveis secrets sí. dels estats.
Però, no?
però el matís és important.
Sí, però que depenen dels estats i dels governs. Depenen dels governs i dels estats. No poden vendre un privat, no poden vendre a una autonomia espanyola, no poden vendre a una corporació mixta públic-privat. Els clients són molt clars. Pegasus és una empresa que... l'empresa que fa Pegasus, NSO, és una empresa que ho fa per guanyar diners. I això ho ven, ho podrà vendre al màxim d'estats i de governs perquè és la manera de fer calés, no? I ara surt Marroc, però... És que jo no ho sé, però no en tinc ni idea, però estic segur que són desenes els estats del món, o els serveis d'informació oficials d'estats del món, democràtics i no democràtics, però estats, que compren Pegasus, i que tenen Pegasus i utilitzen Pegasus. D'acord? Mm-hmm. Per tant, estem en un escenari on tothom espia tothom.
I tant.
Una cosa és que una administració, un govern, uns serveis d'intel·ligència oficials espiïn per ordre judicial, i vol dir intervenir les comunicacions telefòniques, bàsicament. L'altra cosa és buidar un telèfon mòbil de la gent amb tota la informació que hi ha dintre, sense resolució judicial, sense permís judicial. Per tant, estem amb unes clavegueres molt, 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 molt importants. I en aquest sentit, jo crec que el que s'ha de fer és intentar, com dic abans, investigar al màxim i depurar responsabilitats, perquè si no es depuren, aquí, a l'estat espanyol, es depuraran altres països europeus o fora d'Europa. Com ja ha dit els senyors que han estat espiats il·legalment, que presentaran querelles com a mínim a 5 països europeus. Com a mínim, i n'hi haurà més. Hi haurà, i tardarà temps, però hi haurà un moment en què instàncies judicials europees o internacionals condemnaran els responsables. A algun responsable, no ho dic a tots.
Tant de bo, tant de bo.
I, per tant, som-hi. Però, escolteu, i el CSICAT no hi entro perquè ho desconec, no puc opinar, però jo crec que hi havia allà darrere, a part dels Mossos, hi havia més forces de l'Estat al darrere, fent contraintel·ligència i fent coses que no es podien fer.
Això ho desconec, però en qualsevol cas, qui governava en aquell moment a l'Estat, que era el Partit Popular, va votar a favor de que hi hagués una comissió d'investigació. Per tant, hagués estat bé que es pogués fer aquesta comissió d'investigació i veure què passava, si hi havia l'Estat al darrere o no. El PP, que governava, estava d'acord.
José María, que no.
Home... Jo el que veig és que cadascú intenta muntar la seva pel·lícula i el seu relat, que si clavegueres, que si han aprofitat la tecnologia... Hi ha una evidència que, més enllà de Pegasus, és que el món tecnològic avança constantment i aquests temes els trobarem a sobre la taula.
És notícia que en dir-ho. Parlarem després de les 4, és un software al que no cal ser un estat, per accedir, i segurament les conseqüències de que en dir-ho són encara més greus que les de Pegasus, perquè poden suplantar la teva identitat. És a dir, poden entrar directament al teu ordinador, poden posar, sense deixar que mena de rastre, qualsevol tipus d'informació allà. Imagines que un polític, per exemple, un polític, li posen tot de material pedòfil, no? I que no hi ha un rastre. Això és molt complicat.
Sí, no pots demostrar que no has sigut tu.
Clar,
no pots demostrar que no has estat tu.
És
increïble.
És el que dic, no?
Aquests avenços hi són, no? I ens els trobarem i haurem de lluitar. Jo aquí el que veig, a veure, des de fora, més enllà, a no ser que em posin proves a sobre de la taula, jo el que veig és que s'han detectat uns telèfons que estaven, diguéssim, punjats o intervinguts per Pegasus, no? Li han preguntat a la ministra, ha preguntat al CNI, li han dit sí, nosaltres hem investigat a gent fent servir aquest programa. I això ha anat més enllà perquè hi havia altres estaments que també estan utilitzant aquestes tecnologies. D'aquí a dir que són les clavegueres de l'Estat, que s'estan organitzant per donar un cop d'Estat, tot això per mi em sembla ciència-ficció i, més a més, dit per vosaltres que esteu dins, que podeu mirar aquestes coses i treure aquestes conclusions. I, a més, està la justícia per portar aquests temes, no? Quan un tema tu et sents que t'han fet espionatge, porta la justícia i que els jutges també diguin la seva. Aquí el tema és que els jutges no parlen i està molt bé. Ara estaria bé que arribés el jutge, sí, jo he fet una ordre per investigar aquest i aquest, però el jutge no parla. parla, perquè fa la seva feina, i és un altre poder de l'Estat. Jo, per tant, penso que hem de ser una mica curosos, i si mires la pel·lícula, per dir d'una manera més global, veus que hi ha elements que són coherents amb el que està passant i molt vinculant amb això, amb les tecnologies, i què passarà més endavant, no?, amb aquesta possibilitat d'agafar-te la informació o suplantar-te la teva identitat o tots aquests temes. Això jo crec que és un dels temes més importants que tenim sobre la taula. Sobre el fet que Espanya té les clavegueres, Espanya és un país democràtic que està homologat per la Unió Europea, això és indiscutible. Estem dins de la Unió Europea, té els seus estàndards i està homologat. Que es pot millorar? Perfecte. Però d'aquí a deduir que són unes clavegueres que van en contra d'una minoria independentista que legítimament... No, miri, legítimament no es pot donar passaport nou a part de la teva ciutadania. No és legítim, no és legal, i així estem constituïts com a estats. Per tant, no hem de frivolitzar tampoc amb aquest tema i portar-lo al tema emocional. No, nosaltres, d'una manera festiva, lúdica i tal, doncs proposem que aquí hi ha una part de la ciutadania que ens dividim i passen a ser estar regulats per la legislació internacional en lloc de ser compatriotes. No és tan maco tota aquesta pel·lícula.
Jordi,
no,
sí.
Jo és que sense tenir cap simpatia pel procés i pel que ha passat a Catalunya, és que no li correspon a la policia patriòtica ni a cap comissari ni a cap membre del CNI jutjar si el que s'ha fet a Catalunya és correcte o no, si és delicte o no. Això li correspon als jutges. I aquest és el problema, que hi ha una estructura parapolicial formada per càrrecs de la intel·ligència dels serveis secrets i formada per comissaris i excomissaris i alguns membres de l'exèrcit que actuen totalment al marge de les directrius del govern d'Espanya i del poder judicial.
Però estan segurs d'això, Jordi?
Bueno, preocupa,
això...
perquè
aquesta una informació... cosa... No, ho dic perquè si jo ara mateix estic escoltant la ràdio, escolto això...
Això s'extreu...
Ostres, què ha passat?
Això s'extreu... O sigui,
tenim algun tònia. Tipus d'evidència? O estem especulant en base al que ens sembla?
N'hem tingut moltes en un judici, això no seria demostrable, si és el que preguntes, però tenim moltes evidències. El que ens diria en un judici, proves indiciàries. Tenim moltes evidències de que s'organitzen via xarxes socials i via altres espais informals membres de l'exèrcit i membres de la policia en actiu i retirats s'organitzen, hem tingut filtracions de xats en els que es proposava fusellar el president del govern i a 26 milions d'espanyols, entre altres, de generals de l'exèrcit en actiu i retirats. I tenim les confessions de Villarejo i d'algunes persones del seu entorn que expliquen com funciona tot un entramat parapolicial dins del CNI o a l'entorn del CNI. Tot això encara no està lligat i no és demostrable, evidentment, és que demostrar coses que tenen a veure amb els serveis secrets costa molt, però que tenim un problema amb una part dels serveis secrets d'Espanya i una part de la policia en actiu i retirada d'Espanya. Sí, tenim un problema i la ministra Robles forma part d'aquest problema. La ministra Robles, lluny de voler reconèixer el problema i solucionar-ho, el que fa és defensar que aquí no passa res i que tot funciona bé.
La pregunta és si es pot espiar els que espien, no? No sé, Jordi, si vols comentar alguna cosa.
A veure, jo crec que els últims anys hi ha hagut mostres i proves fefaents i suficients per saber que hi ha gent que actua, gent de les estructures de l'Estat que actuen fora de la legalitat. Això, fora de la legalitat constitucional espanyola. I això no solament ho sabem a través d'un excomissari com és el senyor Villarejo, que molta gent diu, no li feu cas al senyor Villarejo. Com podeu fer-li cas al Villarejo si és un corrupte i és un mentider? Doncs miri, tots hem escoltat cintes, converses, gravacions de converses al senyor Villarejo amb tothom, perquè el senyor Villarejo gravava a tothom amb qui ell tenia relacions, comercials o no comercials. I aquestes cintes, aquests àudios s'han escoltat per les televisions, jo les he escoltat. I, per tant, el senyor Villarejo i els seus socis i els seus superiors que li feien els encàrrecs, perquè hi ha coses que les feia ell com a empresari i altres coses que les feia perquè li encarregaven des de dalt o des del costat. Per tant, tot això ho hem escoltat. No és que sigui una història que no sé qui s'inventa dels comuns. No, ho hem escoltat tothom que ha volgut. I això és una petita mostra. Després hi ha el que no es grava i el que mai podem saber. Hi ha un altre tema. I si, ara, si voleu, tanquem el focus, que és la persecució i la repressió, encara que hi ha gent que no li agradi sentir aquests termes, la repressió que ha tingut i té el moviment independentista, el moviment, no dic un partit o una persona. No? I perseguir, per reprimir en aquestes persones que democràtica i pacíficament han volgut fer una sèrie de coses, s'han utilitzat mètodes, i s'utilitzen mètodes d'espionatge il·legal. I, per tant, tenim moltes mostres de que hi ha coses que es fan al marge de la llei, i les clavegueres no és cap invent de ningú. Les clavegueres és un concepte ben real i ben vigent, per desgràcia. No estem parlant de l'any, de l'època del GAL i de la lluita il·legal contra ETA. No, no, estem parlant d'ara, d'ara. I, per tant, escolteu, això és el que tenim. Tenim un estat democràtic, segons el company de Ciutadans, però amb uns dèficits de cultura i de qualitat democràtiques importantíssimes, que ens situen al costat de països com Romania o Polònia, en segons quins casos, no? I Hongria. És això el que tenim en aquest moment.
José María.
No sé, és que a mi m'agradaria que m'expliqués quina és la diferència entre la nostra comunitat autònoma i la seva manera d'actuar i les institucions de l'Estat, perquè al final aquí a Catalunya el que tenim és el mateix reflex que està l'Estat. Són els mateixos tipus d'institucions, no hem fet cap millora, no hem fet cap cosa diferent. Portem 40 anys amb la mateixa corrupció, o amb els casos de corrupció equivalents o inclús superiors a la resta d'Espanya, i jo aquesta diferència no la veig. I tampoc veig una diferència a nivell de gestió ni a nivell d'actuació. Ho deia abans amb el tema de les espies per part del CSICAT i per part del govern de la Generalitat. És a dir, jo crec que són absolutament iguals. És a dir, una evidència de que Catalunya forma part d'Espanya és que som igual. Bueno, igual també a nivell d'aspecte, eh? Aquí no hi ha gent rossa més alta amb el cabell llarg. Jo penso que això és indiscutible. Aleshores, és un tema de relat. Quan dius, hi ha una repressió, a mi m'agradaria que m'expliquéssiu quina repressió hi ha aquí a Catalunya, quin tipus de repressió hi ha. Si tot el que s'ha actuat ha estat en funció dels actes que han fet determinats polítics i determinades organitzacions, si aquí es manega per part de l'independentisme la societat catalana en un moment donat, quina repressió tenim aquí? Quina dificultat d'expressió, llibertat d'expressió tens per anar a una ràdio i explicar?
De moment va haver-hi més de 1.000 ferits, alguns greus, amb la repressió física desproporcionada, com va haver a tot el món, a l'1 d'octubre del 2017. Tu em dius, quina repressió? Jo només et dono aquesta foto. 1 d'octubre del 2017. Gent gran, gent jove, nens, dones, gent que anava a votar tranquil·la, pacíficament, a una urna, sense validesa, com dieu vosaltres. I la policia espanyola, CNP i Guàrdia Civil es van dedicar a estomacar tothom. Ho hem vist, les imatges. No és cap cosa que ara ens inventem, no sé qui.
Jo no vull
això és un exemple de violència.
Tema emocional. Aquí, allà el que hi
ha... Deixeu-me que us tregui del bucle.
A veure, Jordi, com ho fas, això?
No, perquè si no tornem a entrar en el bucle de si la repressió, de si els independentistes culpistes o de si l'estat espanyol reprimeix. Jo crec que parlem d'escoltes il·legals i d'un cas en el que el Deep State, que existeix a tots els països del món, a tots els estats tenen les seves clavegueres, el que passa és que les tenen més netes o més brutes, depèn de les ganes que hi posin, aquest cas d'escoltes il·legals, suposadament il·legals, i de Deep State actuant per lliure, m'és igual que afecti a independentistes, a no independentistes, a gent de Ciutadans, m'és igual. Jo no vull que passi això. Llavors, convertir això en una eina partidista per dir, és que ens espien els independentistes, o ens espien els d'esquerres, o ens espien a no sé qui. Aquí a Catalunya es van espiar els moviments socials pel dret a l'habitatge, també. I no en vam fer una bandera política d'això, no? Llavors, crec que no hauríem de caure en aquesta idea de, com que són els meus, els defenso, com que són els de l'adversari, els ataco, sinó pensar que són ciutadans d'aquest país, el que vulgueu, Catalunya i Espanya, els que s'està vulnerant els seus drets més fonamentals. I davant d'això, crec que els demòcrates l'únic que podem fer és unir-nos en la defensa dels seus drets. I en el cas de Ciutadans, no? Un partit que es diu liberal i que es vol refundar dins-se liberales, ostres, liberals han de defensar les llibertats individuals de la gent.
Però qui ha vinculat aquest espionatge o aquesta investigació a les clavegueres de l'Estat has estat tu. També has fet un ús partidista. O sigui, has arribat a una conclusió que jo no sé en quines proves has arribat a aquesta conclusió. Quan et diuen, s'estan investigant, sí, s'ha punxat el telèfon del president, sí, de la ministra, tu també has fet una visió partidista i has dit, no, això són unes clavegueres de l'Estat. Sí, quan hi ha hagut un punt que dèiem, potser és un tema... És un tema internacional i s'ha d'aclarir tot això.
Sí, he donat les dues possibilitats.
Però hem arribat, s'estan arribant a conclusions que jo penso que en aquests moments, no, amb les dades que tenim i la informació que tenim, no podem arribar.
Hi ha les dues possibilitats, José María, les que deia abans. O és aquesta Deep State, aquesta claveguera de l'Estat, aquesta policia patriòtica actuant per lliure, o és un estat tercer, que segons apunta el Guardian podria ser Marroc, i que tindria un lligam amb l'estratègia erràtica de Pedro Sánchez respecte al Sàhara de les últimes setmanes o mesos, no? Quan no enteníem per què Pedro Sánchez sortia de cop i volta a negar el dret del Sàhara a un referèndum i a dir, ara ja me'n desentenc del Sàhara i el que digui Marroc ja estarà bé, ningú va entendre per què Pedro Sánchez feia això contra el seu propi programa electoral. Bueno, potser, si això és veritat, si Marroc realment ha escoltat i ha robat informació privada de Pedro Sánchez, potser això té alguna cosa a veure. I estem parlant d'una situació internacional que ens posa en una situació de tensió diplomàtica, com a mínim. No sé si militar, però com a mínim diplomàtica.
La història és, si, de fet, tot això no és el mateix que vèiem a les pel·lis quan érem petits dels espies, de James Bond i aquelles coses. Perdoneu-me la broma, no és, vull dir, és una broma, però el que estic dient és que en aquell moment els espies actuaven d'una manera i a dia d'avui els espies actuen d'una altra, perquè les tecnologies, efectivament, ens porten cap a aquesta situació. La pregunta és, qui no espia? No, segurament comença per aquí. I d'altra banda, ara estem parlant d'aquest debat al Parlament Europeu, no? Jo m'estava preguntant si un estat... té les claus per evitar-ho, això. Sincerament, al sentir el que em sembla tan gros, ja no el Pegasus, sinó el Pegasus i els molts Pegasus que poden arribar a continuació. I si no és més Europa la que hauria de posar-se de manera seriosa a controlar aquest tipus de qüestions. No sé què penseu, però la meva sensació és que portem, entre Ucrània primer, ara això, un temps en els que ens hauríem de reformular efectivament quin és el tipus de poder que li donem a Europa i de quina manera Europa pot acabar legislant de veritat en base al conjunt de, tots els europeus.
El problema és que la tecnologia va per davant, com deia abans el company Jordi, la tecnologia en general, aplicada a tots els camps de totes les ciències, totes les disciplines, va per davant dels governs i de les administracions.
Clar,
això
clar.
Ja per norma. Sí. Si dius Pegasus o es diu una o que en dir-ho, que sí. No oblidem que portem mesos veient a les notícies i als mitjans molt sovint atacs massius i infeccions massives de sistemes informàtics de grans empreses multinacionals, de les universitats catalanes, de l'empresa, no diré el nom. Per tant, les empreses i administracions estan sent atacades amb tecnologia supermoderna, suposo que amb voluntat de fer xantatge econòmic, van dir, escolti, si no vostè no em dona 10 milions d'euros, no li torno les dades que li he pres.
Clar,
per
clar.
Tant, això és un... Estem envoltats de males pràctiques en les que la tecnologia és la base del modus operandi d'aquestes persones o de grups organitzats criminals. Hi ha, evidentment, hi ha el tema de l'espionatge polític que ha existit tota la vida. Però, repeteixo, és la tecnologia a mans de tothom que pot pagar-la que el que fa és, d'una manera, subvertir la legalitat dels estats i la internacional. Europa ha de fer el que dius tu, Jordi, de legislar. Sí, però quan Europa hagi legislat i la comunitat internacional hagi legislat, estic segur que el Pegasus 3.0 el tindrem sobre la taula.
Sí, no podrem fer res.
Estarem sempre... El que és evident és que quan es detecta un cas tan flagrant i tan profund, tan preocupant com aquest, el que s'ha de fer és utilitzar totes les vies democràtiques i legals per atacar i per, diguem, intentar explicar què ha passat. Això serà un continu. Però ara tenim aquest aquí. Aquest tema el tenim sobre la taula i, per tant, s'ha d'atacar. S'ha atacat des de totes les forces polítiques i des de totes les sensibilitats, perquè és que, si no, prendrem molt mal. Prendrem molt mal. I la gent acabarà prenent-se la llei per les seves mans. I tot això jo crec que no es posarà enlloc.
No sé si això ho soluciona una comissió d'investigació.
És una petita...
És una peça més.
Jo crec que és una peça més.
Aquestes dades pot ser una peça més.
És una peça més.
Vol dir el seu speech i el seu discurs i quedi molt maco,
és una peça.
Al final els que han d'actuar...
No pots renunciar al que legalment... Sí. Tens dret a...
Sí,
no pots renunciar al que la llei t'atorga.
Jo sempre he trobat un contrasentit que quan les carreteres les tenim limitades a 120 o en algun país com a màxim a 130 km per hora, fabriquem cotxes que poden agafar els 180-190 km per hora. Jo crec que amb això passa el mateix. Si les legislacions europees diuen que els ciutadans tenim dret a una confidencialitat i que els espionatges han de ser puntuals i que no es poden volcar les dades dels ciutadans que estan sent escoltats, etc., per què permetem que es fabriquin programes que fan això? Prohibim-los. Per què se li permet a Israel, perquè és l'únic estat que ho fabrica, per què se li permet a Israel fabricar aquest programa? Suposadament perquè això ho feien servir contra el terrorisme jihadista de Palestina, que és una fal·làcia absoluta, això. Però per què se li permet a Israel fer això? Home, doncs limitem les relacions comercials amb qui incompleix els drets humans bàsics. I des d'Europa fem una directiva que digui quins són els programes d'intel·ligència militar o d'intel·ligència civil que podem i no podem tenir. No dic que sigui senzill, però crec que és clar, que és una proposta clara en la que...
No és per real, perquè qui tingui diners, investigadors i capacitat científica i tecnològica per crear aquests instruments, aquests softwares, ho farà. Sigui d'Israel, sigui Estats Units, sigui Sud-àfrica...
A dia d'avui ho fa Estats Units i Israel, Jordi.
Sí, però vull dir que demà el senyor Putin, ara m'ho invento, demà el senyor Putin, doncs, important tecnologia, important talent, i amb finançament propi o finançament de tercers, pot crear... O pot facilitar que una empresa russa o d'una altra nacionalitat fabriqui el Pegasus 3.0. És que,
totalment.
I ho dic per obrir el
que nosaltres
podem... Que se'ns fixem en Israel que bueno.
El que nosaltres podem cobrir, que és Europa i les aliances econòmiques europees, com podria ser Israel, crec que ens hi hem de posar, i crec que seria senzill això, limitar els programes d'espionatge a allò que ens permet la nostra pròpia legislació. I no comprem cap programa que faci coses que no es poden fer.
Estic pensant si no hem entrat en l'època, o segurament sempre hem estat, no?, de la vulnerabilitat entre el Covid, la guerra a Ucrània, ara aquesta història. La sensació és si d'alguna manera podem fer alguna cosa o realment som unes víctimes potencials de tot plegat, José María, no?
Home, jo
sé que el comentari no és molt,
no, a veure...
molt optimista, jo és però que clar, mireu quina època portem, no?
Però penso que cada etapa de la història, no? Nosaltres ha tingut les seves coses, des de la peste fins a les guerres. És a dir, nosaltres jo penso també que veiem les coses amb la nostra esperança de vida, que són 70, 80, 90 anys, i perdem la perspectiva i sempre estem igual. Estan canviant molt les coses, no li podem posar portes al camp, no podem solucionar, però això ha passat històricament a totes les etapes, em penso jo. No? I també, una cosa, aquesta tecnologia es pot fer servir per això, però es pot servir per altres coses, no? Evidentment ha d'evolucionar i ha de funcionar. És molt difícil tallar això, perquè a més, si ho fas a nivell d'Europa, 500 milions de persones, no pots limitar el que fan Estats Units, la Índia, Xina o el Marroc.
La conclusió, segurament, i aquí estarem d'acord, és que vivim en el Gran Hermano, no? El que passa és que pensàvem que el Gran Hermano arribava fins a un punt i segurament ara l'estem fent cada vegada més gran. A partir de les 4 de la tarda, d'aquí un moment, basant-nos, inicialment, quan vam pensar en el tema, no era tant amb el que avui tenim al damunt la taula, i lògicament ho inclourem en la nostra conversa, sinó amb una notícia que ens va cridar l'atenció. I efectivament, en el bon sentit, no?, en la bona utilitat d'això que anem a dir, no?, quan es va detenir a un violador gràcies a la seva geolocalització en el telèfon mòbil i que al seu rastre l'havien seguit 155 càmeres. 155 càmeres. És a dir, que un surt al carrer i si realment tinguéssim la relació de les càmeres que arriben a enregistrar-nos quan passem per un caixer automàtic, quan entrem al metro, quan jo què sé on deuen haver-hi càmeres, més enllà de tots els telèfons que tothom té i, efectivament, aquest rastre que anem deixant amb el telèfon, no? Fins a on no estem investigats en aquests moments? I quina part d'aquesta investigació la cedim nosaltres voluntàriament? Que aquest és un altre tema, no? En fi, com ara després de les 4 seguirem amb això, permeteu-me que surti un moment de tota aquesta història, o no, perquè això ho decidirà la persona que tenim al telèfon per veure de què s'està parlant avui al carrer. És a dir, aquella gent que avui s'atura per parlar amb en Lluís. Lluís, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
El Lluís és conserge. Pues... al barri del Fort Pienc de Barcelona. Explica'ns una mica de què parlen els veïns avui quan s'aturen a parlar amb tu.
Pues em sembla que del mateix, eh?
Sí, no?
Que estem controlats de l'espionatge i sobretot també a nivell ja de les senyores, pues l'alçada de preus brutal que del mercat, no?, de tots els productes.
Què passa, que els senyors no van a comprar o què?
Molt poquet. Molt poquet.
Els d'aquí, molt poquet, molt bé.
Però són més les senyores.
Molt bé. Lluís...
I el senyor fos ja dir que és d'això de l'espionatge, que sembla mentida, no? Que estem controladíssims.
És així. Gràcies, Lluís. Una abraçada. Bona tarda.
D'acord.
Gràcies, bona tarda. Sí, Jordi, volies dir alguna cosa, no?
És que els conserges eren el Pegasus d'abans, no? Eren l'espionatge a les comunitats de veïns de molt bon rotllo, eh? Però sobre això que deia de la pujada de preus, crec que és molt important que insistim en que si no es topa l'energia tal com han proposat els governs d'Espanya i Portugal, no hi haurà baixada de la inflació de la resta de productes. És a dir, quan es topi l'energia, podrà, ja ho veurem, però no hi haurà baixada si no es topa l'energia, això segur.
Aquesta és una teoria. També hi ha qui parla, per exemple, de l'augment de l'Euribor, no?, que pot ser positiu de cara també a la contenció de la inflació. No sé, Jordi, com frenarem aquest augment de preus.
A curt termini no sembla ser, pels que diuen els experts, és que no s'aconseguirà a curt termini. Evidentment estem allò que se'n diu que, per exemple, la globalització, evidentment mesures que puguem prendre a l'estat espanyol, amb Portugal o sense, o a nivell fins i tot de la Unió Europea, no n'hi ha prou. Hi ha mesures que s'han de prendre a nivell internacional.
José Maria, sí, com acabem
jo,
això?
Jo penso que estem en la situació més complicada des del punt de vista econòmic, que és l'estanflació, és a dir, no hi ha creixement econòmic i hi ha una inflació molt alta. Per tant, és un dels fenòmens més difícils d'aturar des del punt de vista econòmic. I, evidentment, també jo pensava, jo sé que és a la millor fer una mica de demagògia, però nosaltres parlem de l'espionatge, però la gent al carrer està preocupada per altres coses en aquests moments.
Home, el teu de l'espionatge és dels que donen de sia.
Porto però és com el futbol, però, José Maria, una mica, també,
porto,
no?
Deixa'm dir-te, porto dos dies, en els mesos que portem aquest programa, normalment, quan fem aquesta trucada, el tema va per una altra banda. Porto dos dies, ahir el taxi, avui el conserge, els dos dies espionatge. Perquè és un tema d'aquells que crida l'atenció, realment,
sí,
no? Crida
sí,
l'atenció.
Sí, no, però...
En fi, no està malament, eh? Déu-n'hi-do. Algun dia estarem tranquils, no, Jordi?
No.
No, no,
perquè llavors ens avorriríem.
Això jo estic tranquil, perquè m'espit.
Ah, sí?
Jo no, perquè no tinc res a amagar. Sí, però...
És que no es pot fer ni broma.
Exacte, jo no...
No es pot fer ni broma. Dic, com que no tinc res a explicar...
Home,
no,
sí que...
No tinc, o no tinc cap...
Si la vida no fas...
No es tracta de pecats venials. Tracta de que no pot ser que t'inveixi la teva...
Si a la vida no fas una mica d'humor, és molt complicat.
Amb altres coses, millor fer-lo.
Senyors, un plaer. Jordi Martí Galvi, Jordi Manil, José Maria Cano, un plaer de veritat haver passat aquesta estona amb vosaltres. Moltíssimes gràcies.
Igualment.
Fem una petita pausa, ens situem, són les 4 de la tarda i de seguida rebrem, entre d'altres, a Núria Estrà, que és filòsofa especialitzada en filosofia política i ètica. Hauria de ser una mica com funciona el tema, segurament. No, ara en parlem.